Jo sóc el Fred Madrin, sóc assidu practicant de meditació Raja Yoga del centre de Terrassa. Faig els meus pinitos com a coordinador del centre de Manresa i també a Sabadell, que no tenim un centre, tenim una delegació. I avui és el primer cop que vinc a aquesta sala. En nom de l'Associació Brahma Kumaris vull agrair a tots la vostra assistència i recordar-vos de les properes activitats que us han donat tots un targetó, una invitació, que vindrà amb Charlie. Charlie és d'Austràlia, té molts anys d'experiència en la meditació. El dia 16, però el 18, normalment els dimecres, també fem la conferència que vendrà el Guillem Simó, que tots coneixeu i que aquí fora ja s'ha indicat. I el tema del Charlie el teniu, però el del Guillem serà transformar els problemes en oportunitats. Però Kumaris, en tot cas, doncs es base, la seva base és la meditació Raja Yoga, i a partir d'aquí doncs hi ha també una sèrie de cursets, perquè no tothom li agrada meditar, però que fem cursets de pensament positiu, com superar l'autoestima, com superar l'estrès, o bé seminaris d'autoestima. Fixeu-vos que tots ells tenen un denominador comú, que és la nostra base com a ONG, que intentem millorar la qualitat de vida, la qualitat interior de la vida de la gent. És el que estem oferint des de Brahma Kumaris. També, com a costum, tenim per començar a fer uns moments de silenci. Interpretem nosaltres el silenci no com una angoixa, no com una cosa trista, sinó com un estat de concentració per la propera activitat que anem a fer, sigui abans de cuinar, sigui abans d'anar a treballar, inclús seria molt convenient abans de començar a conduir. Per tant, doncs, si m'acompanyen, farem uns minuts de silenci, uns moments. Estabilitat mental i emocional a través de l'experiència del silenci. Un cognom que jo doncs li sol posar doncs en l'estabilitat, perquè podíem tindre l'estabilitat com a nom, però diferents cognoms. I avui doncs seria el cognom doncs estabilitat emocional. I és que quan falta aquesta estabilitat emocional, mental, sobretot emocional, cada vegada es fa més palesa la nostra societat, ja sigui a nivell familiar, social, laboral, familiar, fins i tot altera o pot alterar el nostre caràcter, no sé si estareu d'acord amb això. Una cosa que no és estable és que no és segura. Els estalvis, per exemple, avui tenim, demà no tenim, una determinada relació matrimonial, una persona que no compleix amb la seva paraula, que avui sí, demà no, doncs és una persona inestable i per tant doncs no segura, i tampoc tenen els altres la seguretat de la seva companyia. La inestabilitat ve determinada a vegades per por al futur, per por de l'ambient social en el que es viu, etc. I és que si no hi ha estabilitat en un mateix, els altres no li tindran confiança i es quedarà sol, o fins i tot el poden intentar doncs aprofitar-se. El nostre estat hauria de ser tal que poguéssim estabilitzar la nostra ment, les nostres paraules, les nostres accions, on vulguem i quan vulguem. I no utilitzar aquestes emocions, aquest estat, per res més que no sigui per algo que ens interessi, o sigui, no perdre el temps. Fixeu-vos a la quantitat de converses, si m'ho permeten, quasi bé inútils o innecessàries que es tenen. I sembla que si no ens diguem res, sembla que no estiguem bé en un veí quan puges a l'ascensor, quan trobes a la porta de l'escala, però que no porten cap a res. Has viscut 20 anys amb aquella persona i només has parlat de si plourà o no plourà. I és perquè la majoria de gent tenen por d'estar en silenci. Sembla que no et comparteixis, però quan el silenci és poder, quan el silenci és ben portat, hi ha un contingut. No és aquell silenci de compromís. I quan és un silenci ben portat, no hi ha necessitat de parlar. No vull dir que no es puguin tindre converses, al contrari. Compartir és molt bonic, però depèn del que compartim. Es diu que els obstacles venen per fer-nos forts. Simplement hem de superar-los. Podem mantenir la nostra pròpia estabilitat i saber aprofitar de l'experiència que aquests ens deixen. Així, quan emocionalment siguem estables, això ens proporcionarà la capacitat de controlar els sentiments. I no és que podem evitar qualsevol situació desequilibradora que pugui sorgir, sinó que la manera de reaccionar i solucionar l'esmentat problema serà molt diferent si estem en una situació d'inestabilitat. Quan una persona està tranquil, segurament s'hi hauran trobat vostès alguna vegada, doncs és fàcil de veure cap on puc tirar. Però si a més d'una sèrie de problemes encara me'n ve una altra, quan començo a omplir la ment de pensaments, és molt difícil doncs després buscar la solució més correcta o més idònia. I és que sabem que la qualitat dels pensaments determinen les paraules, les accions i a la llarga el nostre destí. Perquè estem creant uns hàbits bons o dolents que aniran marcant la resta de la nostra vida. Acabem de dir que tot comença amb els pensaments, per tant anirem creant paraules, accions i per tant també uns hàbits que ens aniran marcant la nostra manera de ser, d'actuar. Aquí també hauríem de jugar amb la paraula desaferrament, en castellà desapego, que no vol dir desinterès, i és que quan actuem sense aquest aferrament enfortim la nostra estabilitat, perquè no depenem de ningú. Enfortim la nostra estabilitat i la nostra confiança. Al contrari, quan hi ha afecció, alguna cosa m'estira fins a fer-me perdre el meu estat i el meu equilibri. Hem pensat alguna vegada en la quantitat d'energia que perdem quan ens espantem? Quan ens deixem influir per alguna notícia que veiem a la tele, per lluny que hagi succeït aquest esdeveniment? Hem pensat que sofrim perquè un altre sofreix o perquè no ens estima? I ens oblidem de que si jo també sofreixo, menys podré ajudar en aquesta persona, perquè no m'ho miraré o em cuidaré d'una forma objectiva i perdré aquesta fortalesa i energia. Penseu que quan algú vols, si vols ajudar amb algú a passar doncs un rec, has de posar un peu al seu costat però l'altre no, perquè si estàs al mateix compte d'ells o li fums un empent i caurà tots dos o no passarà. Però si des de la meva postura, de la meva posició, puc ajudar-lo, serà molt diferent. Quan un està malalt, quan un té un disgust, si jo sofreixo amb ell, són dos a sofrir. No són dos a solucionar el problema. Perdre energia, és perdre força, fortalesa interior i, per tant, estabilitat. Aquestes qualitats són la nostra autèntica riquesa. I encara que en tinguem poca riquesa interior, quantes vegades ens la deixem arrabassar per qualsevol cosa sense importància amb la qual costa de guanyar o tornar a recuperar de nou? Quantes vegades ens disgustem, ens enfadem o s'enfaden algunes persones al cap del dia? Hi ha persones que s'enfaden per poca cosa. Quina estabilitat té quan realment acabem de dir també que qualsevol dificultat ens ve a ensenyar res, qualsevol cosa, però ens pot vindre a ensenyar en aquest cas que m'enfalo amb facilitat. I el nostre objectiu de viure seria viure amb felicitat. Em preguntaran, i vols dir que es pot viure amb felicitat en aquest món que som? Doncs cadascú a la seva manera pot viure amb felicitat. Depèn del que entenguem per felicitat o quina felicitat vulguem a la nostra vida. Però ser feliç costa molt poc. Només tingueu en compte els nens. quan després de Reis tenen tants joguets automàtics, tots de plàstic, però quan en canvi surten a jugar al pati o van amb el col·legi i amb un tros de pau, amb un tros de bastonet, veus que fan ratlles i juguen i disfruten més que amb aquestes bateries que, o piles que cada dos per tres han d'estar comprant els pares, que són cares i que poca imaginació els hi reporta en la cara. Podem veure aquesta força o estabilitat amb uns simples pensaments de desperdici, de crítica. També succeeix si no sabem escollir les companyies amb les quals freqüentem i que per seguir-los la corrent entrem en una espiral de pensaments inútils o negatius amb els quals de segur que ens sortim com a perdedors o derrotats. Però no tot és negatiu en la vida, perquè quan tenim certa pràctica en la meditació, quan comencem a cegar-nos, observar interiorment, acaben els trastorns. Els trastorns de la nostra consciència i de la nostra ment, i cada vegada mantenim per més temps aquesta estabilitat que estem esmentant avui. Així, un iogui precís i verdader, com s'ha dit abans, és aquell que pot estabilitzar el seu intel·lecte on vol, quan vol, en un segon. I quan dic un iogui, no fa falta imaginar-se, perquè en seguida ens ve a l'imatge aquells iogis que segurament que haurem vist tots en alguna foto a la Índia, en una cova on s'ho donava. Un iogui simplement és aquell que practica ioga, que practica, no que simpatitza, que hi ha una gran diferència. Aquell que practica, cadascú a la seva manera, al seu aire, i és des del seu punt d'enteniment, però que practica. Hem de procurar que el nostre estat no fluctuï i la nostra consciència estarà més clara. I quan més cura tinguem de nosaltres mateixos, mantenint aquesta consciència clara, l'experiència de l'èxit serà visible, també clara i ràpida. Però, per això, mai no hauríem de tenir cap mal sentiment vers aquells que ens difamen. Al contrari, tenir cap a aquestes persones sentiments de benevolència i comprensió. Com, em direu? Perquè això és difícil. Simplement dient-nos: m'agradaria que els altres em veiessin a mi la cara que jo estic veient amb aquest quan s'enfada, quan m'insulta, quan veig la mala intenció de la frase que m'ha dit. Si no, allò que diem, el que no vulguis per tu, no vulguis per ningú. Per tant, si no ens agrada la situació o l'acte que fa aquella persona, procurem nosaltres no repetir-ho, no aprendre, en tot cas aprendre per no tinguer-ho que fer mai més nosaltres. Mai no hauríem de tenir la més mínima arrogància. El que està avui dia de moda dir, arrogància, zero. Arrogància, zero. Al contrari, quan hi ha senzillesa, hi ha amor, ofrem amor també i cooperació dels altres. Fixeu-vos que en general el món de fora confon fàcilment l'arrogància i el poder amb l'estabilitat. O sigui, el que és arrogant, el que guanya les coses per la força del codo, que en dic, quan se'n refia del que té, això ho componen per aquesta estabilitat. Però hem començat dient que el que avui es té pot ser que demà no es tingui. I acabem d'estar, de sortir, diuen els del govern, que acabem de sortir d'una crisi que per totes nostres ens n'ha marcat. Diu que comencem a sortir. Es pensen que aquesta gent està molt segurs amb el que tenen, però si aquestes persones per qualsevol circumstància perden l'estatus en el qual es desenvolupen, trontollen i fluctuen com una fulla en un dia de vent. Primer, es fan més agressius per recuperar l'esmentat estatus, i segon, s'enfonsen emocionalment perquè no tenen una base sòlida en el que apoyar-se. Contràriament a l'arrogància, la senzillesa és una fortalesa interior avui dia poc utilitzada. Per posar un exemple, l'estabilitat d'un pal o mascle, d'un vaixell, d'un arbre, fins i tot d'una roca, dependrà de la força del vent huracanat que bufi, o pel costat que bufi,
I per a nosaltres, que no estem exempts d'aquests huracans emocionals, la millor forma de resistir és tenir una bona base, unes bones arrels interiors, basades en què? En les qualitats innates que tenim dintre nostre, com la tolerància, com l'honestedat, la veritat, la netedat de cor. Em direu, això és molt fàcil de dir, cert, cert, és molt fàcil de dir, però quan es practica, una mica només, amb el temps, veus el canvi d'un mateix i encara ens animem més. Quantes vegades ens han dit persones que venen i practiquen la meditació que sembla que no avancin i no ens en donem compte fins que es repeteix alguna situació i dius, ah, o sí que no he reaccionat com abans, ara estic veient el canvi, i és quan després ens animem. I és molt fàcil d'entendre aquest punt. Els nostres crios, bueno, jo serien els nostres, els meus nets, perquè els meus crios ja són molt grans, però no els veus a créixer si els veus sovint. Però quan veus el net del teu amic, dius, escolta'm, te li dones per menjar, aquest nano creix molt, perquè fa temps que no el veus. I vull dir, tornant a l'exemple, dia a dia nosaltres no ens en donem compte del canvi que estem fent, si és que treballem, però només ens en donem compte quan hi ha aquestes circumstàncies, que no perds aquesta estabilitat. I a més, si ho digues cada dia, sí que també es veu amb el contentament interior, el dia a dia. Perquè estar content, que vol dir estar content? Simplement donar gràcies pel dia nou que comences. Per poder estar aquí, que no tothom pot estar aquí, que tenen dificultats, o perquè encara treballen, o perquè tenen altres problemes. Pel sopar que farem, si vol, a continuació, per moltes i tantes coses que hauríem d'agrair. Per tindre un xic d'enteniment, d'entendre, de veure el que jo puc anar canviant encara. Val. Per tant, si fem un mínim de pràctica, doncs aquestes tormentes, que també les tindrem, doncs no ens faran trontollar. Vull dir amb això que no és suficient saber-ho tot. Tenim que posar-ho a la pràctica, al 100%. I és que l'estudi que ensenyem des de Brahma Kumaris, doncs és la meditació, les classes, aquest coneixement que comentem, que anomenem Murlis, és necessari, però també ho són les altres escriptures per a les altres persones que creuen en diferents formes. No solament som nosaltres els que ens podem pensar que tenim raó, hi ha moltes raons i cadascú tenim la nostra raó. El qui es pensi que té la raó absoluta és que no la té. Quan hi ha el respecte cap als altres, que sapiguer que de tots podem aprendre, és quan comences a entrar en el camí de la raó. No hi ha cap d'aquestes escriptures que aconselli a mitges. Totes, sense excepció, estan dient el millor per a nosaltres. Una altra cosa és la llibertat i a la vegada la responsabilitat per la nostra part de saber seguir-les, practicar-les i gaudir-ne. En la mesura que les entenguem, comprendrem i interpretem. Perquè a vegades es poden també interpretar molt particularment. És més, si una persona és estable, és tranquil·la, una persona de pau, és més probable, o més probable, és que mai s'hagi d'enfrontar en cap situació desagradable. Perquè d'entrada, quan un no vol barallar, l'altre no té amb qui barallar-se. Això és una frase que s'acostuma a dir molt i a vegades doncs, sol ser una miqueta difícil quan et trobes en un problema. Fixeu-vos que en els països d'Orient, ho heu vist, potser personalment si heu fet algun viatge o si més no en una pel·lícula, doncs que els hi posen aquelles guirnaldes de flors, no? Quan algú arriba, quan és en un acte. Però hi ha una frase, sobretot a l'Índia, que diu, quan algú t'insulta, dona-li flors. I la primera vegada que ho sents, dius, home, si flor, flor, i el tés i tot, i tiraria amb aquell, no solament la flor. Però és saber entendre, perquè si li tornes l'insult, ja el torna a tenir. I l'insult el torna, és com una pilota, no? És com un joc. Però si quan et dona un insult, t'apartes, aquella pilota la deixes passar, i ja no la té. I així es va calmant la baralla. Vaig dir una frase no fa molt que deia, que amb algú li havien donat una bandeja amb una safata, amb tot d'insults i coses. I li va dir moltes gràcies, però jo no gasto. I és així, és no enfadar-te pel que et puguin donar. Així, si volem tenir una bona marge d'aquest estat d'estabilitat, d'equilibri, ens hem de buidar. Ens hem de buidar el primer del que abans ens sustentava, com són els pensaments inútils o negatius, i anar substituint-los per les qualitats i virtuts, per obres i situacions de misericòrdia i amor. Quan aprenem que hem de tornar-nos silenciosos i a reflexionar sobre el nostre ésser interior, comencem a sentir-nos amb el que trobem a dins i genera una profunda, agradable sensació de contentament, saber estar dintre nostre. Així que no saben estar-hi. Fixeu-vos en el típic exemple que quan un arriba a casa en seguida posa el ràdio o el televisor, perquè no em sento tan sol o tan sol. Però si caiguessis, li diries al locutor que et vingués a ajudar? De què et serveix aquesta ajuda? Saber el que ajuda és sentir-te els teus propis pensaments. El teva boira de pensaments que hi ha. Per això, sentint allò et deixes portar i no et fixes en els teus. Avui en dia, la forma de ser de la majoria és la d'estar ocupats. Tot el món va corrent fent alguna cosa, provant alguna cosa, mostrant alguna cosa. En aquesta pressa, per ser algú, sovint s'obliden de qui són. I el gran poder i miracle transformador es troba en l'equitud a dintre nostre. Un aspecte de la meditació és que ens ensenya a afrontar la vida des de l'interior i des de l'interior sortir a l'exterior per a mostrar tot el potencial que tenim. Totes les qualitats, aquest potencial és les qualitats que comentàvem fa un moment. I no pas al d'inrevés, com fins ara, que depenem totalment de l'exterior per ser feliços, per estar informats per tot. El saber interioritzar-nos ens porta a aquest punt de quietud en el qual trobem la fortalesa per canviar i gaudir el ser interior. En aquest silenci som capaços de trobar perspectiva i claredat. En un estat de profunda introversió, observem clarament els nostres pensaments, les nostres motivacions i també les nostres debilitats. Així, quan comprenem que les nostres intencions no són, pot ser, massa correctes, llavors estem en la posició de dir-nos a nosaltres mateixos: espera un moment, observa, reflexiona i actua. Experimentar el silenci és com anar a les profunditats de l'oceà. En la superfície de l'oceà hi ha sorolls, hi ha corrents, hi ha ones, hi ha inestabilitat, hi ha puges, baixes. En canvi, en el fons hi ha calma i quietud. Si algú ha fet immersió una vegada, ho heu experimentat, la calma que hi ha dintre, el silenci tan maco que hi ha dintre. El silenci gaudeix, cura, reconforta. És com un mirall. El mirall no culpa, no critica, però ajuda a veure els errors com són, oferint-nos un diagnòstic que ens allibera dels pensaments erronis que puguem tenir. El silenci és el llenguatge per comunicar-nos en aquesta energia suprema, en aquest ser suprem, encara que no estigui de moda, hem de parlar amb Déu. El silenci és el seu idioma. Silenci unit amb mort. On hi ha mort, la concentració és natural i estable, com una flama serena d'una espelma que no fluctua, al contrari, que reflexa la seva aura de llum. Quan la ment humana està absorta pensant en aquest ser suprem, l'ésser, l'ànima, se sent recomposta, rejuvenida. L'harmonia de la reconciliació amb tu mateix se sent en profunditat. Perquè així és com alimentem el cos, amb aquesta energia física del menjar que mengem, hi ha aquesta energia que ens alimenta el nostre interior, el nostre ésser, igual que alimenta les plantes i alimenta el mateix sol i totes les estrelles. Per tant, hem de tenir en compte que hi ha aquestes dues energies. I quan volem ignorar en una energia, aquesta energia suprema, quan només ens en refiem del que som i dels morenos que ens tornem, ens pot fallar, que realment ens falla. I són necessàries les dues. Si ara en teníem oblidada una, no parar a recordar una, hem d'oblidar l'altra. Perquè si som aquest ser, aquesta ànima que hi ha dintre nostra, és per fer utilitzar el cos, per poder-nos expressar adequadament. El silenci, això parla poc, dolçament i suaument, és un eslògan que tenim a Brahma Kumaris, propi d'un yogi, i el que podem experimentar amb molta realesa, o sigui, parla poc, suau i dolçament. Parlant molt sovint amb la bona intenció de resoldre qualsevol problema, acabes convertint-te en part del problema. Per acceptar el problema és més pràctic mantenir-se en silenci i estar tranquil. No és necessari anar a les causes, a les arrels, sinó buscar solució. Perquè fixeu-vos que quan hi ha un problema, quan hi ha un malentès, només es parla de on ha vingut. El problema està creat. El que hem de mirar és de com ho podem solucionar. Observa, reflexiona en silenci i pren després una decisió en voluntat. Enmig de l'oceà del silenci, perquè el silenci és gran, i si utilitzem la paraula oceà per marcar l'amplitud, en l'oceà del silenci pots descobrir els teus tresors eterns de pau, d'amor, de felicitat. En el silenci es fonen els mals sentiments i el dolor del passat. Com deia un escriptor i pedagòleg, José María Toro, el silenci és el cep i nosaltres el sarment. I diu, qui conrea el silenci dona fruit abundant. I m'ha agradat a mi l'exemple perquè fixeu-vos el concepte. És sec, totalment sec. I en canvi quin fruit dona? Ple de suc, com és el raïm, i les fulles tan verdes que surten. O sigui que nosaltres, per molt que estiguem a les últimes, en quant a la condició interior, sempre pensem que si treballem, en podem sortir, podem treure el fruit, perquè el tenim dintre. Només falta que es trobem en aquesta terra i la duem. I és que hi ha moltes persones que donen fruit abundant. L'ego, i tot el sistema social muntat des d'ell i per ell, l'ego, són al·lèrgics al silenci. La persona arrogant no pot entrar de cap manera al silenci, perquè la persona arrogant necessita expressar-se, necessita que se l'escolti. I és que hi ha persones que es posen nervioses amb el silenci. El silenci és pau. La pau és senzillesa i la senzillesa és bellesa. Proposo. És una proposta que us faig sense cap compromís, això sí. Que cada un de nosaltres, i com millor li vagi i quan vulgui, però que un dia el dediqui al silenci i a la senzillesa. Què vol dir? Parla poc? No, perquè pot ser que tanqui la boca, però la meva ment continuarà parlant. Es tracta d'un dia de pau, de silenci, de parlar poc. Com deia abans, parla poc, parla suau. Escoltar, saber escoltar els altres amb atenció, que normalment no els sabem escoltar. Fer alguna cosa de forma incògnita per alguna persona propera, sense fer-ne propaganda. Està bé. També podríem fer és menjar senzill. No estan més lluny, però vull dir, no, aquest dia és no un dia de fartanera, és un dia de menjar adequadament, si voleu fruita, ara que a l'estiu n'hi ha tanta varietat. I de forma més natural possible, meditar. I a la nit, observeu el resultat. Veureu com ens hem omplert amb això. Només callant. No, és que hem d'anar treballant i hem d'anar a treballar i hem d'arrolar. Ens omplirem. Però quan acalles la ment, és quan acalles la parla. O sigui, no és perquè no parli, no en raoni, sinó és callar la ment, posar tranquil. Ho fareu? Jo, i llençat a l'aire, li deia.
El verdader iogui és un amant de la solitud, de la discreció. Prefereix tot allò que és silenciós, humil i senzill, sentint una inclinació també per tot el que és natural i el que és transformador. Les excentricitats que a vegades es busquen espiritualment no li atreuen al verdader iogui, com són sorolls, ritus, músiques, etc. El que el verdader iogui, el que es dediquen de diferents tipus i diferents escoles, el que van és el silenci, al treball interior. El profeta Abraham en una ocasió li va dir a Déu: què he de fer per arribar a tu? Déu li va dir: deixa el teu ego, la teva terra i la teva família i segueix-me. Aquí podríem, entre parèntesis, posar, doncs, això és un desapego, un desaferrament que dèiem total. Però si algú vol seguir un camí espiritual, un camí de transformació interior, des de l'Ego, no és, no hem de deixar ningú, no hem de renyir ningú, però sí que sabem que així com vam vindre sols, tornarem sols. Amb altres paraules, diu, vam vindre despullats i hem de tornar despullats. Què vol dir? Sense roba no és això. És l'ànima, bé, agafa un cos, s'expressa, viu i un dia torna, o coses que d'aquí és l'ànima. Per tant, si sabem aquesta màxima, el que hem de cuidar és l'ànima, com dèiem abans. Hem d'alimentar el cos, hem de cuidar el cos, faltaria més. És el temple de l'ànima, però és l'ànima la que té el paper, és la responsabilitat. Perquè quan jo treballo l'ànima, si no vull, no faig l'acció que em demana el cos. El cos està al meu servei. Fins ara el cos m'ha tractat malament a mi l'ànima, perquè li he mal cuidat el cos i li he donat tot el que m'ha demanat. I com he acabat? He acabat presoner, no del cos, jo, que ara, quan vull pensar en silenci, quan vull estar calmat, no puc, perquè he deixat tant treballar el seu cos a la seva manera que ho vol tot. I aquí tenim un exemple molt clar. És quan, doncs, una mare va buscar el nen al col·legi i li demana més berenar perquè tenies gana, i diu: no, prou, que si no, no superàs, cert? Doncs nosaltres, ara, en aquest moment, no hem de tractar malament el cos, faltaria més. Però sí dir-li: ara no és el moment. Ara no és el moment de tindre aquest embolic de pensaments. Quan calgui, pensarem, decidirem, projectarem, però no tot el dia. Per això se'ns escalfa el motoret, que jo dic. Quan tenim un pensament de projecció, de feina, de família, igualment, estaré aquí, pensem una vegada, dues, tres, però quantes vegades pensem una conversa o alguna que li vull dir al meu cap del departament? Quantes vegades ho estem ensejant, li diré d'aquesta manera, i quan xoques a la porta aquest dia resulta que no ha vingut perquè era el seu dia de festa. I per què se'ns escalfa el cap? Per què se'ns escalfa? Perquè només tenim un pensament i no refrigerem aquest motoret. És com si el cotxe se'ns hagués espallat el ventilador. El cotxe funciona, però no el ventilem, llavors s'escalfa i s'espalla. I per això tenim aquests mal de caps. Al llarg de la història, estàvem parlant del desapego, del desaferrament. Al llarg de la història de les escritures es parla molt del desapego i de despullar-se, de despendre's, de buidar-se, com hem dit abans, de tot allò que no ens pertany. No, que ho hem anat adquirint, allò que és més del cos que de l'ànima. L'ego, l'arrogància, l'enveja, per exemple. I també dels béns o les posicions físiques. Precisament, si van escoltar l'Evangeli del diumenge passat, parlava d'aquests temes. De tenir, però fer-ne un bon ús del que tinguem, no d'acaparar. És a dir, buidar-se de tota l'atracció, possessió, per tornar-se, buidar-se d'aquesta atracció i de posseir, per tornar-se ple, retòric i donador de totes aquelles qualitats interiors. El quedar-nos en silenci, el primer que percebem és la nostra dispersió, la xerradissa de la nostra ment. No és fàcil, es necessita temps, però és una felicitat tal que en lloc d'escampar-se cap a fora, el que fem és retornar cap dins
i girar la mirada al cor, a veure com actuo, sento com la teva, però el pensament va cap a dalt, cap al pare, cap al ser suprem. La veritable bellesa és la bellesa sense forma, el punt, l'essència, la llavor. Déu no té una forma. L'essència és el que sempre brilla, el que no fluctua, el que és més estable. Normalment vivim excessivament pendents del que no som, del que és relatiu i no del que realment som. Vivim amb un cos i cal atendre'l i cuidar-lo, però no som el cos, hi ha quelcom més i cap a això es cal orientar-se, l'ànima, el ser interior. Hem de passar del que no som al que sempre hem sigut, aquesta dimensió interior de la nostra consciència. En la vida espiritual ets amic de tots, no vas més d'un que de l'altre. Quan estàs ple, no necessites abraçar, aconseguir. Al contrari, podem compartir, però serà a condició de que hi hagi un intercanvi, un enriquiment entre tots. No tindrem aquestes converses inútils que comentàvem al començar. Això és passar de l'aparença a ser. Hem d'estar atents perquè no s'apropiï de nosaltres el que és superficial, el que és una disfressa de l'atenció, de la distracció o bé de la pèrdua. La cultura occidental confon sovint l'autèntica felicitat amb el que se'ns hi va afegint i oblida el que és etern, el que ja es té, que és la pau, la felicitat autèntica, en definitiva, l'estabilitat del que vull parlar. La nostra felicitat no està en el que aconseguim, sinó el que realment som i que som. Som aquesta energia de llum de l'ànima. I amb això afegiria aquí doncs, una cita evangèlica que també m'agrada molt i que té molt a dir, del apòstol Lluc, capítol 11. Diu: la llum, la làmpara del teu cos és el teu ull, no ulls, ull, ull. La làmpara del teu cos és el teu ull. Si el teu ull, l'ànima, és pur, el teu cos estarà il·luminat. Però si el teu ull és maliciós, el teu cos estarà en tenebres. Cuida't, doncs, que la teva llum no tingui part de tenebres, perquè si tot el teu cos és lluminós, sense cap part tenebrosa, tot ell resplendirà com quan una làmpara il·lumina en viu resplendor. O sigui, el que hem de fer és treballar, donar aliment a aquesta llum interna, aquest, el tercer ull que en diem, del coneixement. I vaig acabant amb unes cases de l'amic François, que és el responsable de Brahmakumaris a França, que en un recés que vam tindre aquí, doncs, de fet, anys, deia: quan hi ha, referent al silenci, quan hi ha introspecció, no hi ha desig i pots anar al silenci. El silenci ens porta a una pau profunda. Quan major és el silenci, l'intel·lecte té més claredat. Perquè hi hagi pau i silenci, ha d'haver puresa i netedat a la ment. On hi ha silenci, hi ha pau. I allà hi ha Déu. Bé, hem començat anomenant diferents estabilitats físiques i hem anat introduint-nos en el nostre estat interior on creiem que està aquesta veritable estabilitat. Perquè ens pot sortir qualsevol trontoll que ens porta la vida. Però si hem anat cultivant, hem anat conreant aquesta pau interior, hi ha un bon fonament dintre nostre, doncs el barco podrà trontollar però no s'enfonsarà. Hem deixat l'estat emocional perquè quan es té estabilitat no hi ha emocions. Es viu la vida, el dia al dia, moment a moment, i el que en diem aquí i a l'ara. No hi ha pujades ni baixades. És avorrit això, sempre igual? Jo, almenys, prefereixo afirmar aquella estabilitat, aquell contentament constant que no aquell dia que estic molt content i l'endemà no ho estic tant. Wow. Hi ha quanta gent hi ha que ara venint aquesta època de vacances, si no poden sortir, si no poguessin sortir, se'ls enfonsaria tot. Quan realment, doncs, has d'acceptar les situacions. I si dic això, doncs, és moltes coses semblants. No, si estem esperant les vacances i ens fallen, se'ns vindrà tot un any a terra. També comentem nosaltres des de Barna Comaris que tot és cíclic en la vida. I fixeu-vos que una setmana estem treballant 5 dies per esperar el dissabte i el diumenge. I després torna una altra setmana. Un any és una setmana llarga. És com si treballéssim 11 mesos i en féssim un de festa. No? Tot és cíclic. Per tant, sabem que tornarem a començar. Si ens agafem d'una manera més raonable, doncs no tindrem aquests alts i baixos. I aquests alts i baixos, fixeu-vos que poguessin firmar el nostre estat de cada dia amb felicitat. Jo prefereixo, com he dit abans, contentament, aquest contentament interior. I fins i tot m'atreviria a dir un lloc i no riu mai fort. Perquè sempre està content. Perquè qualsevol ximpleria que senti, doncs, bueno, sí, però és aquest permig. Això seria el important. Com diu la meva mare, què hi feu allà sentats? Què hi feu allà sentats? 91 anys, la dona. Com deia abans, el silenci t'ha d'agradar. Has de sentir amor pel silenci. Quan te sentes t'has d'obrir el cor. I en canvi medites el moment. Com s'entén això? És una expressió, no? És obrir-te. Perquè tenim l'avantatge que podem estar de costats, però ningú sap l'experiència del seu veí. Per tant, com que ningú sap, com que no ho tinc que explicar, obrir, afluixar-te, afluixar. I aleshores, doncs, és tu mateix. Treure totes aquestes penúries que no em serveixen, no em serveixen. Hi ha un dels 8 poders que diem també a Brahma Kumaris, que és el d'empaquetar. El d'empaquetar, hi ha molta gent que diu, sí, jo, oi, que m'ho posa tota la motxilla. I cada dia van més carregats. No, no es tracta de posar-te la motxilla. Fer el paquet i fora. No sé si coneixeu Dadi Janki, una professora amb molts anys d'experiència, i quan va vindre a Londres, ja fa molts anys, va dir una cosa que m'ha agradat de Londres, és que al vespre agafes la brossa que tenies allà amb una bolsa i la deixes, o l'altre se l'emporta, perquè a la Índia ho tiren tot allà davant de casa. I sempre està brut. I en canvi aquí, doncs, deixes la bossa i voltes a l'emporta. I és així com han de fer. Hem de fer el paquet i fora. Fora. Ningú aprofitarà la porqueria d'un altre. Per tant, és ja passat, ha passat. D'acord? Alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer, que us pugui aclarir? Molt bé. Doncs, si us sembla, podríem fer una mica de pràctica. Ara ja estem relaxats, però podem aprofitar. Bé, ens posem una miqueta de música. Pensa que no és necessària la música, ni els llums, ni l'incens, ni tot. Si depenem d'una barraca d'incens i aquell dia no tenim la barraca, no meditarem. Si depenem d'una música i aquell dia no tenim música, no ens anirà bé la meditació. Ho saben, aquella història d'uns monjos d'un monestir que sempre meditaven molt concentrats, i un dia els va passar un gat per allà davant i tot seguint el gat els va trencar la meditació. No podien meditar. Total, que al final el mestre va dir, escolteu, agafeu el gat i el lliguem aquí. Molt bé, tots tornant a meditar tranquil·lament. I esclar, amb el pau quin dia el gat també estava tranquil. L'endemà, abans de meditar, van dir, agafem el gat. Van agafar el gat, el van lligar i a meditar. I així és cada dia, fins que se'ls va morir el gat. Després troben a faltar el gat. Per tant, nosaltres no ens hauríem d'acostumar. Ara bé, això no és un monestir. Això és una sala pública, o quan venim al centre doncs es poden sentir els sorolls dels veïns o de sopar, que aquesta hora acostumen a fer els veïns. Aleshores, poses una barreta, poses el llum perquè t'ajudi després de tot un dia de trasbals a treballar, o una musiqueta per amortiguar els sorolls que es puguin fer de l'ascensor pujar a l'escala. Però res més, no serveix per res més. La meditació només depèn de nosaltres mateixos. Estem d'acord amb això?
Ara que tinguem un raconet sempre a casa nostra, que puguem disfrutar de la companyia del centre, doncs fantàstic, fantàstic, però hem de saber passar d'aquestes petiteses o d'aquestes grans petiteses. Ens assentarem còmodament, sempre és molt bo posar les cames en paral·lel, mai una sobre l'altra, si pot ser que els peus toquin al terra. La postura correcta, jo em dic, no la del sofà, sinó és la d'atenció. Aquestes cadires potser no són les més adequades, però l'esquena recta, però mai rígida. Aleshores posarem tota la nostra intenció en un pensament i aquest pensament el farem arribar als dits grossos dels peus. Com si visualitzéssim aquests dits. I relaxarem, anirem pujant i relaxarem tot el cos per on vagi passant aquest pensament. Pensament de suavitat, de pau. Visualitzarem la resta dels dits. La planta dels peus. Talons. Turmells. Anirem pujant per la pantorrilla de les cames. Deixant-ho tot molt tranquil, molt relaxat. Genolls, cuixes, tota la part de seure, el baix ventre. A dintre del nostre cos ens fixarem amb el cor. Simplement observem com batega normalment. Com els pulmons van seguint-li el ritme, portant-li l'oxigen corresponent. Estómac, rinyons, fetge, tot està tranquil, calmat. Hem trasllat-ho amb aquest pensament a la part inferior de l'esquena, de la columna. I des d'aquí anirem pujant, vèrtebra per vèrtebra, com si fos una escala. Amb molta delicadesa, amb molta cura, relaxant tota l'esquena, en tota la seva amplada. Anem pujant, estem a la part inferior o a la part lombard, vèrtebra per vèrtebra. Anem pujant cap al part mig de l'esquena, cap a la part superior o la part dorsal. Aquí hem de posar molta tensió perquè hi ha moltes tensions del dia que s'acumulen en les nostres espatlles i en aquesta part de dalt de l'espatlla, de la columna. Ben relaxat, ben fluix. Continuem amunt fins a arribar a les cervicals. Ens fixem ara en l'espatlla dreta, l'espatlla esquerra. I traslladarem aquest pensament als dits grossos de les mans. Posarem atenció a la molla dels dits grossos. A veure si som capaços de sentir-hi el pols aquí. S'inflen i es desinflen. S'inflen i es desinflen. Precisament perquè arriba i és el punt final i se'n torna a la sang. S'inflen i es desinflen. Fixem ara en els altres dits, la palma de la mà, muñeques, braços, colzes, ja són tal, una altra vegada el coll, seguint clatell amunt per dalt del cap fins al mig del front. Aquí estic jo, l'ànima, el ser, però ens falta la cara. Repassem ara les galtes, la carn ben fluixa, la boca ni molt oberta ni molt tancada, la llengua descansant en el paladar inferior. Les aletes del nas, s'hi acumula tensió també en les aletes, o les orelles,
fixarem ara amb les celles, pestanyes i tota aquesta part de sota els ulls que en diem les ulleres, aquesta part de la carn que en diem les ulleres, tot ben fluix. I finalment el front. Molt bé. Observem com el cos, com el nostre interior està molt calmat, molt tranquil, precisament per l'absència de pensaments. Només en teníem un de pensament i això ens ha calmat. Ens ha donat una estabilitat en el cos que el tenim tranquil i a la ment. I ara, des d'aquest punt, des d'aquesta condició, em puc observar jo, l'ànima, com també estic tranquil, calmat. Puc observar com tota l'energia es reparteix i circula per tot el cos. En aquest moment només tindria sentiments de pau cap a tothom i també cap a mi mateix. Ens hem de saber estimar, no mal cuidar, estimar. I farem aquesta pràctica amb el mateix pensament. Compartim en tota la sala aquesta pau, aquest amor, aquesta llum que puc entendre dintre meu, perquè quan hi ha ordre, hi ha claretat, hi ha llum. Envio tota la sala que s'omple de bom a bom. Sortim d'aquesta sala i enviarem aquests mateixos pensaments a tota la ciutat, carrer per carrer, plaça per plaça, com si veguéssim córrer els pensaments i emplenar tota la ciutat de pau, d'amor, de llum. I com si estéssim en un lloc elevat que poguéssim visualitzar el món sencer, seguim enviant aquests pensaments de pau, d'amor, de llum, de claredat. I que ho rebi qui més ho necessiti. Qui més ho necessiti. I a la vegada ens estem emplenant contínuament per aquesta energia que contínuament està fluint i que sovint ni ens n'adonem, però és una energia necessària per estar bé i per poder fer o ajudar a estar bé els altres. Estiguem uns moments sent donadors d'aquestes qualitats, com hem dit, qui més ho necessiti, cadascú el seu aire, per uns moments. Moltes gràcies i fins demà.